Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes un dia més a Carrer Major, la cita diària amb la proximitat amb què 8 ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona us acompanyem cada tarda de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda. I avui, un dia més, ho fem agraint-vos la vostra companyia i sintonitzant la ràdio local al llarg de les 3 properes hores per conèixer tot allò que passa al nostre territori, tot allò que és notícia i per donar veu als seus protagonistes. A més, vosaltres també hi podeu tenir veu i participar a les xarxes socials amb Coixinet Carrer Major o amb missatges al WhatsApp del programa, ja sigui de text o de veu al 622 39 67 00. Passen uns minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres, 7 de desembre, dia en què hem conegut que 150 persones han resultat ferides lleus i 5 més ho han estat de poca gravetat per l'enllaç de dos trens a l'estació de Rodalies de Montcada i Reixac Manresa. Segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques a través de Protecció Civil, s'han fet 39 trasllats a diferents centres sanitaris. Es tracta de policontusions i algun traumatisme al cap, però sense cap gravetat. Protecció Civil també, fa unes hores, ha activat en alerta el pla PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per l'accident d'un tren de passatgers amb un vehicle que ha caigut a les vies a Reus. El conductor del vehicle, tot i que no ha resultat ferit, ha pogut sortir del cotxe abans de l'impacte amb el tren. Seguirem de prop aquesta notícia i moltes més en clau local amb el nostre Infotarda Daily en aquesta primera hora en què també parlarem de la situació a la sanitat i la vaga de metges convocada amb el president del Col·legi de Metges. Ho analitzarem tot amb l'escriptora i periodista Núria Gómez i els Tonis. Avui ens parlaran de grans pífies futbolístiques. Saludem, doncs, a tots els que esteu escoltant des de la Nova Ràdio de Reus, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ràdio La Selva i BXC Ràdio. En un programa conjunt amb aquestes 8 ràdios locals del Camp de Tarragona, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I un equip ben ampli al darrere per oferir-vos un Carrer Major amb la marca de proximitat com a bandera. A la producció executiva tenim a Quim Espinosa i a la producció i guió us saluden l'Anna Plaça, la Gemma Bufías, Toni Mateos, Antonio Mellado, Iri Rodríguez, Angie Aramayo, David Fernández i Miquel Llaveria. I a la realització tècnica i qui us acompanyarà en aquesta primera hora de 4 a 5, jo mateix, l'Álvaro Rodríguez. Quedeu-vos, que comencem.
Un passeig al carrer Major cada tarda a la teva ràdio local.
I per estar ben informats de tot el que passa al Camp de Tarragona, només cal estar al cas del que diuen i publiquen les 8 emissores que fan possible Carrer Major. Avui és dimecres, 7 de desembre, i aquest és el daily del programa. Anna Plaça, bona tarda. Què tenim avui en portada? Doncs començarem parlant de l'espectacular accident sense conseqüències greus que s'ha produït aquest migdia quan un tren ha xocat contra un cotxe buit que hi havia caigut a les vies des d'un passanivell entre Reus i el Morell. El conductor, que ha resultat ferit de poca gravetat, ha pogut sortir del vehicle abans que passés el tren. El passatge ha resultat il·lès i el vehicle ha sortit de la via i ha caigut d'uns 5 metres d'altura. L'accident ha obligat a activar l'alerta del Ferrocat i també ha interromput temporalment la circulació de les línies R14 i R15 entre Vilaseca i Reus. Ara ja s'han restablert, però amb una línia única i marxa lenta. Renfe ha activat els autobusos i ha recollit els 25 passatgers del tren accidentat, tots il·lesos, i els ha repartit entre Tarragona i Reus. El president de la Generalitat, entre altres notícies, Pere Aragonès, assegura que el govern està fent la seva feina per aprovar el plantejament urbanístic del Hard Rock. En una visita al Vendrell, ha dit que s'estan revisant el document perquè tingui el màxim rigor i la justícia no el torni a tombar.
Perquè l'anterior va haver-hi una sentència judicial que el va anul·lar i per tant hem de fer els procediments que estan en marxa, que s'estan fent, però s'ha de fer amb el màxim rigor i ben fets, incorporant tots els informes, totes les recomanacions. Per tant, anem treballant pas a pas, amb el ritme que toca, i en aquest sentit doncs, no hi ha novetats. Segueix treballant perquè aquest projecte es porti a terme, però es porti a terme amb totes les garanties.
Justament ahir dimarts, després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del govern, Patricia Plaja, va assegurar que el projecte de Hard Rock no serà un escull en la negociació dels pressupostos. Aquestes reaccions arriben després de divendres amb manifestacions polítiques i institucionals que van estar a favor del projecte. D'altra banda, també hem de dir que, segons ha avançat TAC12, el pla director urbanístic del Hard Rock no es podrà aprovar enguany. De fet, aquest tema no s'ha inclòs en l'ordre del dia de la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona de dimecres que ve, perquè encara no està prou avançat per poder procedir a la seva aprovació definitiva. Més notícies que ens porten ara mateix a l'aeroport de Reus, que tornarà a connectar amb Palma de Mallorca l'estiu vinent. La companyia Air Nostrum tornarà a operar entre les dues ciutats del 20 de juny al 3 de setembre. L'aerolínia oferirà 2 vols setmanals entre les dues destinacions. En total, hi haurà 44 vols entre tots dos aeroports amb un avió ATR-72 que té capacitat per a 72 passatgers. Les operacions es faran el dimarts i els dissabtes al matí. Més notícies en clau de sanitat. El govern i la xarxa Santa Tecla acorden l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Avui s'ha signat l'acord per tirar endavant aquestes obres llargament reivindicades amb l'objectiu que estiguin llestes al 2025. Amb l'ampliació de l'hospital guanyarà 9.500 metres quadrats. La inversió prevista és de 45 milions d'euros. El president de la Generalitat ha remarcat la necessitat d'aprovar els pressupostos de l'any vinent per poder accelerar aquest projecte. I encara més notícies, el govern ha donat llum verda a l'inici de la consulta prèvia per definir el projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. La decisió es va prendre en el Consell Executiu d'ahir dimarts. La portaveu del govern, Patricia Plaja, destaca que la iniciativa respon a una llarga reivindicació del territori.
La creació del Parc Natural dona resposta a una reivindicació històrica, una reivindicació unànime del territori, i aquest serà el 14è parc inclòs en la xarxa de parcs naturals de la Generalitat. La declaració de parc natural com a parc natural comporta una protecció especial d'aquella zona i la definició d'un règim d'ordenació i gestió de l'àmbit del territori de les muntanyes de Prades superior al que té avui.
Aquesta fase inicial permetrà conèixer les expectatives que tant la ciutadania com els ajuntaments implicats tenen davant la creació del nou parc natural i el seu funcionament.
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
I l'Ajuntament de Tarragona preveu que la graderia superior de l'amfiteatre s'acabarà de desmuntar abans de Nadal. Es tracta del tros de la Suma Càvia, que es va reconstruir als anys 70 i que presentava seriosos problemes de conservació i seguretat. El regidor de Patrimoni, Herman Pinedo, ha avançat que, en principi, l'estructura no es reconstruirà.
Recordar que aquesta estructura, com la recordem i com la tenim aquí a Tarragona, no estava, diguéssim, no s'ajustava a les condicions originals de l'amfiteatre. Seria una estructura molt més empinada, molt més elevada, i per tant l'angle, diguéssim, de pujada de l'estructura seria un altre. Per tant, m'imagino una recreació històrica feta en condicions òptimes en base a estudis i criteris arqueològics.
Els tècnics preveuen treure les graderies d'aquesta zona de l'edifici romà en les pròximes dues setmanes. I encara més notícies que ens situen a Tarragona, perquè l'Ajuntament obre prop de mig miler d'expedients sancionadors a propietaris de pisos buits. Són els primers expedients sancionadors que el consistori obre a persones jurídiques, societats o entitats financeres, tot i que els procediments administratius també s'abstindran a propietaris particulars de pisos buits. Un cop acabat el període d'al·legacions, s'imposarà un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles, com estipula la Llei d'Hisendes Locals. El parc d'habitatges buits a Tarragona és d'uns 7.000 immobles, 1.200 dels quals són propietat de les entitats financeres.
Carrer Major és proximitat.
I en esports, el Club Futbol Platja Torredembarra participa des d'aquesta tarda, des d'aquesta setmana, en la Mar Menor Cup. La competició es disputa entre demà dijous i diumenge a Sant Javier, a Múrcia. L'equip torrent competirà en aquest torneig sota les ordres de Llorenç Gómez, que presentarà una plantilla molt jove. Entre els jugadors destaca l'internacional Juanmi Mateo, que ja va estar a les ordres de Gómez, al Victoria, i en la fase de grups el Torredembarra jugarà contra el Caparica portuguès i el CD Marbella. Dijous i divendres es jugarà la primera fase i dissabte i diumenge la fase final. I en cultura, destaquem que Tengo Sueños Eléctricos és la pel·lícula guanyadora del Festival Rec 2022. El film de Costa Rica, dirigit per Valentina Laurel, ha sigut escollida com la millor candidata pel jurat internacional i pel jurat Cineclubs. El film britànic After Sun, dirigit per Charlotte Wells, ha obtingut el premi del jurat jove i també una menció del jurat de Cineclubs. Per l'altra banda, l'espanyola 21 Paraíso s'han portat les mencions del jurat internacional i jove, mentre que l'Alemanya d'Ordinaris s'ha fet amb el Premi del Públic. La 29a edició del Festival Rec es tanca precisament avui dimecres amb les darreres projeccions.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Dit tot això, coneguem quin és el temps que ens espera de cara a les properes hores i connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farney, molt bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem amb el cel força ennuvolat amb aquestes boires que no acabaran d'aixecar-se durant el dia d'avui cap a la zona de les comarques del Pla de Lleida, Catalunya Central, Falda del Prepirineu i Pirineu i també cap a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. En canvi, cap a la resta del territori català sí que mantindrem el cel ennuvolat, però amb algunes clarianes que fins i tot han permès que la temperatura hagi pujat fins als 15-16 graus i s'espera que durant la tarda puguin deixar també algun ruixat cap a la zona del Ripollès i ja de cara al final del dia alguns fregant el litoral central a punts del Barcelonès o del Maresme. De cara a demà se'ns espera un dia ben diferent al d'avui i és que sí que serà un dia passat per aigua, s'espera pluja en molts indrets del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres també ho deixem aquí i a tots vostès us diem que podeu recuperar el Daily d'aquest dimecres 7 de desembre mitjançant les xarxes socials de les 8 emissores que cada tarda passegen plegades pel carrer Major. Moltes gràcies per seguir-nos.
Les realitats del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Moment ara de saludar el company Miquel Llevaria, que cada tarda passeja amb la seva furgó pel Camp de Tarragona. Bona tarda, Miquel. On et trobes ara mateix?
Bona tarda, Álvaro. Doncs mira, ara mateix m'atrobo fent una petita paradeta aquí a la meva comarca estimada del Baix Camp perquè me l'entorno una altra vegada perquè avui anirem a la seva capital.
A la capital del Baix Camp. Novament, et quedes a casa.
Així és, novament cap a casa, anem a Reus i anirem a Reus per parlar d'un tema que combinem la igualtat amb els centres educatius, més ben dit, amb els instituts.
Molt bé, doncs un tema educatiu avui, vas variant de temes, com sempre, i avui ens quedem al Baix Camp. Ens saludem d'aquí un parell d'horetes i ens detalles més sobre el tema d'avui.
Per suposat, ja ens veurem dintre de dues horetes.
Molt bé, vagi bé, vés en compte per la carretera. Adeu.
Vinga, ens veiem.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
I avui en aquesta primera hora volem abordar l'hivern al que comencem a entrar perquè els hospitals de tot l'estat pateixen sobrecàrregues per l'arribada del virus sincicial respiratori, o també conegut com VRS, que se suma a una època d'especial afectació de grip i Covid-19. Tot això en un moment on s'ha anunciat una vaga de metges pels dies 25 i 26 de gener. Tot plegat i en clau territorial ho volem abordar avui amb el doctor Sergi Boada, que és president del Col·legi de Metges de Tarragona. Molt bona tarda, Sergi, gràcies per venir als estudis de Ràdio Ciutat.
Bona tarda, Álvaro.
Doncs, primer de tot, ho dèiem, no? Arribada de la tardor, l'efecte deixant a la mascareta que també hem viscut en el darrer temps. Ens arriben notícies de certa saturació, certa pressió, sobretot preocupació per pediatria. Com està l'estat actual, vosaltres que ho coneixeu de ben a prop?
Bé, sí, ben bé, el sistema està tensionat. Aquesta setmana s'esperava el pic de casos de bronquiolitis i sembla que a partir de la setmana que ve ja s'estabilitzarà i anarà de baixa. Bé, sí, com t'ha dit, tensionat, s'han activat tots els reforços assistencials per donar sortida a aquest augment d'activitat. Des d'aquí, doncs, recolzar tots els professionals que estan, com sempre, doncs, al peu del canyó i donant el que toca. També una mica de pedagogia, eh? En aquests moments de sobrecàrrega d'urgències, també un missatge cap a la ciutadania de l'ús responsable que fem urgències. Intentem anar a urgències quan realment ho necessitem perquè els serveis estan verdaderament col·lapsats.
Uh-huh. Ja has parlat dels professionals de la salut que precisament en aquests darrers dos anys heu estat protagonistes per raons que ens afectaven a tots. Com està l'estat actual? Portem dos anys de pandèmia, ara sembla que no s'acaba aquesta saturació als sistemes sanitaris. Com es troben els professionals de la salut?
Amb feina endarrerida. Bàsicament la conseqüència que portem arrossegant és aquesta feina endarrerida que fa que el pacient percebi una falta d'accessibilitat al sistema. Som conscients que al pacient li costa arribar al metge, que una vegada arriba al servei assistencial i el metge se'n dona compte que el servei funciona i que el professional dona el que ha de donar, però sí que som conscients que hi ha una certa pèrdua d'accessibilitat i bueno, pensant en recuperar-ho el abans possible. Però hem de tindre en compte això, que hi ha molta feina endarrerida.
Precisament estem vivint una situació que ens torna aquesta saturació que vam viure el 2020 i jo em pregunto, estem preparats per viure una altra situació? Ha canviat alguna cosa des que va estar ja aquella pandèmia de la Covid-19 com per poder afrontar, si arribés mai, una problemàtica similar?
Evidentment, i que quedi clar que la situació que teníem ara de tensió del sistema, sobretot d'urgències, poc té a veure amb els pics de l'onada de coronavirus. Evidentment que estem preparats i una de les coses positives que ha portat el coronavirus, si n'hi ha alguna, és que ens ha preparat per futures pandèmies.
Precisament un dia com avui, ho sentíem al principi, s'ha anunciat ja l'ampliació d'aquest hospital del Vendrell. Aquí a Tarragona fa poc també una altra ampliació al CAP La Granja, a l'hospital d'aquí de Tarragona, el Joan 23. També sembla que avança aquesta ampliació. Hi ha com bones notícies pel que fa a les infraestructures en l'àmbit de la sanitat, però no sé, des dels professionals, com ho valoreu, si creieu que és suficient i si estem anant pel bon camí en aquest sentit.
Bé, evidentment, avui, com dius, hem tingut una bona notícia, una reclamació de fa temps de l'ampliació de l'Hospital de Vendrell, reivindicada també pels professionals, per tant bones notícies. I com tu dius, evidentment s'ha de reforçar les infraestructures hospitalàries, Hospital Joan 23, Hospital Verge de la Cinta, no tan sols en l'aspecte d'arquitectura, sinó en els plans funcionals, però també reivindicant com hem reivindicat la posta en marxa d'un CUAP a la ciutat de Tarragona que pugui atendre aquestes urgències que no precisen un nivell hospitalari i en principi valorar-ho evidentment positivament. Tot aquest augment de recursos en infraestructura sanitària és benvinguda pels professionals, evidentment.
Precisament me'n recordo quan van fer l'ampliació d'aquest CAP Torreforta, que si li va preguntar al conseller Balcells si aquesta ampliació vindria acompanyada també d'una ampliació de personal, i va dir que s'estaria estudiant. M'imagino que aquestes infraestructures són importants, però també d'alguna manera s'han d'omplir, i això és quelcom que encara no veiem arribar del tot.
Pues és molt bona afirmació la que dius, Álvaro, perquè aquest crec que és el punt crític, no? Evidentment la falta de professionals per omplir aquestes infraestructures, és quelcom que venim reivindicant des del Col·legi de Metges que hi ha un problema evident i que s'ha de fer front a aquest problema.
Exactament, vosaltres ho heu reivindicat molt, que aquí a les comarques tarragonines és un problema que afecta especialment, que no s'estan cobrint totes aquestes jubilacions i ens estem quedant sense metges, i és una realitat que cada cop veiem més al damunt. No sé, quines són les previsions ara mateix de cara al futur en aquest sentit?
No gaire alentadores. Demogràficament, el problema demogràfic és un problema estructural que no només ens afecta als metges i no només afecta al país i a l'autonomia, sinó que especialment ens afecta a Tarragona. I per tant, el problema demogràfic mèdic a Tarragona té més consistència que en altres llocs i per això nosaltres no ens cansem de reivindicar-ho. Et puc donar dades al respecte i et puc dir que, per exemple, en 2 anys es produirà un pic de jubilacions que si aconseguíssim que tots els residents que estem formant a Tarragona es quedessin, no aconseguiríem cobrir aquest pic de jubilacions. I actualment només al redor d'un 50% dels especialistes MIR que estem formant a Tarragona aconseguim retenir-los. És a dir, per tant, la dada és il·lustrativa del problema que ens ve a sobre.
Clar, ja ho has dit, que això cobrint tots els MIR que estan aquí a Tarragona, però no tots els aconseguiu retenir. M'imagino que una primera passa seria aquesta, no? Aconseguir fer més atractiva la feina aquí a Tarragona, i crec que és quelcom molt difícil, precisament heu destacat per la proximitat amb Barcelona, que està aquí al costat, i les condicions són similars, però molta gent prefereix anar a aquests llocs.
Evidentment, que és un problema ja de territori, Fer atractiu el territori per retenir el talent és un tema que no solament ens pertany a nosaltres com a institució mèdica professional, sinó que qualsevol institució de territori tindria que estar alineada en aquest esperit de reivindicar territori, reivindicar la retenció del talent de territori. I podríem parlar de diversos projectes i mesures que anirien en aquesta línia.
Precisament des del col·legi també heu alertat que a la Universitat Rovira i Virgili hi ha menys alumnes de Tarragona i de Catalunya, que tenim més alumnes de fora. No sé com valoreu aquest aspecte i quines conseqüències precisament creieu que podeu tenir en la massa de professionals de la salut.
És una altra derivada del que et deia, Abans parlàvem dels MIRs, però és que si anem enrere, tornem a veure un fet diferencial en Tarragona respecte, per exemple, a Catalunya, I donaré una altra dada, A les universitats catalanes el 65% dels estudiants de primer any són catalans, i per tant, si arribem a formar durant aquests 6 anys aquests metges, tenim més possibilitats de que es quedin en el territori. A Tarragona només el 34% són catalans, vale? Per tant, és evident pensar que tindrem dificultats que aquests, quan acabin els 6 anys, torno a repetir, pues es quedin en el territori. Lo lògic és que vagin en el seu optin per anar en el seu lloc d'origen, la majoria, com així passa,
Perquè també una altra quimera seria intentar captar talent de fora, no? Perquè ara mateix m'imagino que aquí a Catalunya, a Tarragona, les condicions fan impossibles fer pensar que una persona voldria apostar la seva vida i desenvolupar el seu futur professional a les comarques tarragonines.
Home, Álvaro, jo vull pensar que no sigui impossible, No m'agrada pensar que sigui impossible, però és evident que hem d'actuar a diversos nivells. És evident que fa falta una planificació MIR des del territori. Tenim que estar en disposició de saber exactament quantes places d'especialitat ens fan falta per cobrir aquest dèficit que tindrem en 2-3 anys. Una altra mesura també podem pensar que sigui augment de places de grau, és a dir, formar més metges a la nostra província, però una cosa sense l'altra no és viable, no podem posar més metges a estudiar si després no donem més places MIR, vale? Per tant, hem de tindre en compte que qualsevol mesura que posem en pràctica no és una mesura aïllada. I després, com tu deies, sí que hi ha metges de formació extracomunitari, que ara mateix s'ha de dir que estan salvant el sistema, però aquests metges tenen una dificultat de regularització de les seves acreditacions, i això és una cosa que està a la taulada del Ministeri de Sanitat, i és un procés que s'ha d'agilitzar, que s'ha d'homogenitzar i que ha de ser just, perquè aquests metges que tenen titulacions en origen, nosaltres tinguem clar quins són els que tenen les competències per poder exercir d'especialista i quins no. I això és algo que estem reivindicant, però que no està en les nostres mans. Tant de bo el Col·legi de Metges pogués tindre la funció de certificar aquestes competències d'aquests professionals, però això mateix està a la taula del Ministeri de Sanitat.
Uh-huh. Amb les dades que dones una mica i veient que la situació ara tampoc és la ideal, no sé, em sembla que potser la Generalitat dona la impressió que no s'està prenent prou en sèrio aquest problema, o no sé quina és la sensació que teniu vosaltres de que no s'està reaccionant a temps i que això pot ser una problemàtica amb la que ens opeguem quan no hi hagi solucions tan fàcils.
Sí que no m'agradaria dir que no són conscients del problema, que no fan tot el que puguin, però evidentment jo crec que venim arrossegant una falta de planificació d'anys, i aquest és el problema, perquè fer un metge costa 10 anys, fer un especialista, fer una especialitat MIR costa 4-5 anys, i per tant això són mesures que no són a curt plaç, eh? I el que estem és patint, arrossegant una falta de planificació. Que, per altra banda, des dels col·legis professionals, això ho teníem clar des de fa anys, eh? I això sí que, doncs, bueno, una mica de culpa de no escoltar doncs els nostres warnings, doncs, sí que tenen, però ara la veritat és que el marge de maniobra no és molt ampli.
Ens ha servit, parlàvem al principi de la pandèmia, ens ha servit la pandèmia per entendre la previsió amb la que s'ha de treballar quan parlem de temes de salut, que com tu dius, formar un professional de la salut no és ràpid i s'han de tenir aquestes estructures fermes pel que pugui passar. Hem après, hem entès que s'ha de treballar amb molta perspectiva o encara falta consciència?
Bueno, és el que et deia. Des del col·legi professionals ho tenim clar. I des del col·legi professionals tenim clar que fa falta una planificació, tenim molt clar el diagnòstic i, evidentment, són propositius, però aquestes propostes no estan a les nostres mans. Estan en mans de universitats, en mans del Ministeri de Sanitat. Com tothom sap, doncs tenim un govern autonòmic, un govern estatal, tot això dificulta molt doncs posar en marxa aquestes mesures.
I havent acabat l'entrevista abordarem també un tema que comentàvem al principi, i és que els sindicats de metges han convocat vaga per aquest 25 i 26 de gener. Com es posiciona el Col·legi de Metges de Tarragona davant d'aquesta vaga?
Doncs bé, entenent les reivindicacions del sindicat de metges, sobretot en l'aspecte de reivindicació retributiva, no? És evident que els professionals mèdics en aquest país ja tenen un gap respecte als salaris de la resta d'Europa, i el fet de que això, per molt que s'hagi dit i denunciat, però no es bellugui, doncs entenem perfectament que porti cap a una vaga. En tot cas, desitjar que poguéssim arribar a un acord, que això seria bo per tots. Però seria bo pels metges, perquè voldria dir que d'alguna manera iniciaríem aquest augment gradual de salaris, i seria bo també pels ciutadans.
És una vaga, com tu dius, que és un avís, no? Perquè s'ha fet amb moltíssima previsió per intentar arribar a aquest acord. M'imagino que és una prudència que els professionals de la salut heu d'aprendre, perquè no es pot convocar una vaga per demà en un sector com aquest. Creus que, des d'una perspectiva potser personal, creus que serà suficient per donar reacció i mirar aquestes necessitats especialment retributives que busquen els metges?
Esperem que sí. S'ha trigat molt, eh? S'ha trigat molt a arribar a aquest punt, en soc conscient. Esperem, doncs, que una vegada doncs, s'ha decidit, com deia abans, doncs, puguem arribar a un acord, puguem iniciar aquest augment gradual. Entenem que ha de ser gradual, evidentment, però almenys iniciar aquest augment gradual en les retribucions per igualar-nos a nivell europeu.
Mm-hmm. Parla durant l'entrevista de coses que s'estan fent prou bé, de coses que s'han de mirar molt, i no sé si m'agradaria acabar amb un missatge potser optimista de cara al futur. Hi ha mesures que facin que el futur no sigui tan negre com a vegades ho podem si comencem a fer números a contemplar? Quina és la situació
sobretot,
que imagina?
Sobretot jo voldria esperonar aquesta retenció de talent del territori, impulsant projectes de territori, no? Tenim un projecte com és el de la protonteràpia, un projecte que vol revertir el que la central de Vandellòs doncs, li ha tret a la comunitat durant anys passats, doncs, implementant un servei d'oncologia per tractar malalts de càncer. Aquest és un projecte que s'hauria de recolzar a nivell autonòmic, que costa molt. Un altre projecte doncs és el de la càmera, el de la posta en marxa d'un servei de càmeres hiperbàriques a Tarragona. Recordem que a Catalunya n'hi ha una a Palamós i una a l'Hospital Brogi, però evidentment en una ciutat com Tarragona, tenint les activitats de nàutiques que tenim sent una província de litoral, doncs és evident que aquest servei podria donar molt de servei. Hem de recolzar el territori, hem de fer que estem totalment d'acord amb potenciar Catalunya Sud com a regió de coneixement, per mirar d'aquests fons europeus d'inversió doncs, aterrissin aquí. Costa molt de que vinguin recursos. Per tant, com et deia abans, esperonar a totes les institucions a que el territori de Catalunya Sud doncs, creixi i així poder retindre talent.
Quedarem amb aquest missatge sortit també aquesta paraula de prototeràpia que donaria pràcticament per una altra entrevista,
un projecte
que ens hem fet ressò aquí, però ens quedem amb aquesta notícia, amb aquest titular de reivindicar el talent al territori, la investigació, i sobretot demanar també que s'aposti per això, no? Per la investigació, sobretot en l'àmbit de la salut, que és el que ens pot donar un futur més esperançador del que hem plantejat potser al principi de l'entrevista.
Evidentment, això esperem, Álvaro.
Doncs amb aquest titular més positiu ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Sergi Boada, president del Col·legi de Metges, per passar avui pels estudis de Ràdio Ciutat.
Gràcies a vosaltres.
Un passeig al carrer Major cada tarda a la teva ràdio local.
Doncs acabem de parlar amb Sergi Boada, que és president del Col·legi de Metges de Tarragona, i ara és hora d'analitzar tota aquesta informació que ens ha donat amb la Núria Gómez, que és amiga i periodista i escriptora del programa. Molt bona tarda, Núria.
Hola, molt bona tarda. Escolta, jo amb una tarda complicada, perquè és un pont llarg i estem aquí treballant, i encantada d'estar al carrer Major.
Sí, són uns pocs que ens ha tocat treballar, altres s'han agafat el pont, però bueno, sí...
Contents,
així fem penya els que ens ha tocat. Escolta, Núria, sembla que la salut és sempre un tema d'actualitat, sempre està donant titulars i gairebé sempre per coses que no funcionen com haurien, no?
Sí. Jo us estava escoltant amb molt d'interès perquè la medicina em toca molt de prop, el meu pare i la meva mare eren metges, en una època que potser per accedir a la facultat era més fàcil, la meva mare sent dona potser una mica més complicat, però en general era més fàcil. Ara la nota de tall de la universitat, per poder entrar a la Universitat de Medicina, és tan alta que molta gent, tot i tenir molt bones notes al batxillerat, a la sala d'activitat o tot, no hi poden accedir. I molts joves, els que tenen poder adquisitiu i no els donen la nota per entrar a la universitat pública, van a la privada. A Vic hi ha una gran escola de medicina, a Girona, a Reus ja no cal dir-ho, a Barcelona, doncs clar, n'hi ha moltes que són privades i amb un cost molt alt. No? Jo quan escoltava que, esclar, la reivindicació sempre és amb la mesura de força que és fer una vaga, i tenen tot el dret, i estic a favor de les vagues perquè és la mesura de força. Però clar, en el cas de la sanitat o en qualsevol altre cas, l'usuari és el que pateix, no? Però destinem qualsevol altra cosa, no? Quan es talla una carretera, quan es talla, que a vegades s'ha tallat la via del tren, tot això que és per demanar un bé superior, però és que de moment t'afecta com a usuari. Per mi la medicina penso que és quelcom que tot el país, tot Espanya, ho ha de reivindicar d'una manera global. Estan transferides a les diferents autonomies sanitat i moltes altres competències, no? La competència de sanitat també. Però bé, per accedir a la universitat el tall és molt alt i això ho dona al nivell de tot el país, no? Vaga sí, però clar, que serveixi, que vagin molt bé els serveis mínims, no? Perquè ara que hi ha una pandèmia de broncolitis pels nens petits, et fa com a patir, no? Però tot el meu suport, perquè la medicina, els metges són qui cuiden de la nostra salut, de la salut de la població, i per tant han d'estar ben pagats, han de tenir temps de descans, en fi, la medicina potser és el servei que hauríem de tenir millor tots plegats, no? Hauríem d'apostar per un gran servei de medicina. Tot i que diuen que ara en aquest moment la medicina està, tant medicina com metges, com infermeria, tot el que és el PAC Salut, en mans de dones. A mi això, mira, m'agrada molt perquè soc feminista, no? Però que serveixi també per donar aquest espai de conciliació de vida familiar i feina, no? Perquè a vegades els metges no tenen ni una hora de descans, ho hem vist a la pandèmia, i des d'aquí tot el meu suport, tot el nostre suport, no?
I, de fet, ens sumem també al desig que ha expressat el senyor Boada de que aquesta vaga serveixi per avís, que hi hagi una reacció i hi hagi un acord perquè realment no s'arribi a la vaga, no? Que sigui una mesura de pressió i que serveixi perquè la Generalitat reaccioni, funcioni la sanitat com ha de funcionar i, si hi ha sort, no arribem al punt de tenir una vaga com a tal.
Això és l'ideal. Aquest és el punt al que tots hem de tendir, pressionar per poder negociar i que es desmunti el fet de la vaga, no? Però torno a repetir, des d'aquí, evidentment que no pot ser d'una altra manera, tot el meu suport a tot el gruix de medicina i de salut, metges i infermeres generalitat, un toc d'atenció perquè els tracti bé, perquè puguin accedir a un bon sou i sobretot també aquests torns que no siguin tan brutals de tantes hores de dedicació sense descans, no? Això és el que més malmet la salut dels que ens han de cuidar, no? Hauríem de ser els més privilegiats de tots, no? En fi, ja veus,
doncs sí,
no?
Deixem si et sembla la salut de banda, tot i que és un tema que s'ha de reivindicar i no s'ha de parar de parlar,
perquè també
m'has comentat que avui portes una recomanació molt nadalenca, no?
Sí. A més, abans ho hem comentat i he investigat una mica. Avui vull parlar del llibre que més o menys ens ha arribat a tots, que és el Jordi Manzanares, que és un tarragoní inquiet, a qui l'apassiona escriure, i ha fet el seu darrer llibre. De fet, a mi m'ha arribat a les mans, crec que vosaltres, un parell d'hores abans que a mi, Darrere del misteri. Què hi ha darrere del misteri dels atemptats de Cambrils i de Barcelona? Ho recordeu, no? Matança, patiment, un gran atemptat a la Boqueria, un gran atemptat al passeig, al passeig Miramar, al passeig del Mar de Cambrils, trets. Clar, va ser tot com a molt colpidor, no? Els atemptats ho són sempre, no? Però en aquesta ocasió, a darrere semblava que hi havia quelcom més, no? Doncs bé, el Jordi Manzanares ha escrit un llibre, Què hi ha darrere del misteri, no? Clar, ell ho explica des d'un punt de vista potser més dels marroquins, no? Una mica més posant-se la pell dels que potser estaven a darrere dels atemptats. Dic potser perquè s'està investigant encara, no? I ell comenta, no?, quina és la veritat que ha de sortir. I aquesta novel·la, que ell ho fa com a novel·la i ens recomana molt que diguem que és ficció, que fins i tot els noms són inventats, però sí que la trama és la mateixa, parla de com uns joves fills d'immigrants, ell diu que són manipulats per formar un escamot terrorista. Clar, aquí està el punt de vista de contradictiu si parles amb altres escriptors. Ell és la seva veritat, és la seva novel·la i, per tant, la dono per bona, no? I llavors es pregunta si han fet real, si són... El llibre són les mateixes ciutats, però la quantitat de terroristes és menor per donar més agilitat a l'obra. I també parla d'un final que és fictici i sorprenent. Per tant, des d'aquí recomano la compra del llibre i, sobretot, que per mi és el més important, la lectura. Per veure si després al gener podem fer una anàlisi. I llegint aquest, una mica per sobre aquest llibre, ja et dic que he tingut poques hores, però també m'ha portat a recordar-me'n d'un altre llibre que també està escrit sobre el mateix tema, que és d'Anna Teixidor, que trenca els silencis dels atemptats del 17, no? La mateixa història, però amb dos punts de vista diferents. Ell es posa més a Ripoll, on estava el Mujahidin, que representa que va fer tot el tramat, i que ella, també el Jordi, una mica el vincula amb el CNI espanyol, que a més a saber, no? Tot això és fictici. Però jo, en aquest cas, fixa't, recomanaria fer la lectura de tots dos llibres. Un més directe, el del Jordi, que ens parla des de la ficció, però com a culpant més directament al CNI, i l'Anna, que... L'Anna Teixidor, que fa una anàlisi potser una mica més ampli, posant-se la pell de la gent que vivia a Ripoll en aquell moment, no? De qualsevol de les dues maneres, les dues són novel·les, les dues seran al meu respecte, són escriptors que també són periodistes, que han fet investigació molt profunda del tema, que han fet, que tenen altres obres publicades, que són periodistes d'investigació, i jo recomanaria fer la simbiosi de poder-ho llegir conjuntament, no? L'atemptat està tot, tots el tenim al cap, van ser moments molt durs, de molta incertesa i molt polititzats en aquell moment i que no en sabem el resultat de la investigació. Potser no se n'ha tret tot el suc que que podíem pensar que hauria d'haver, no? Quan mora gent, de veritat que hauríem de tenir més cura d'arribar fins al final, no? De lo que ha sigut, del què s'ha fet i d'on ens porta tot això, no? Van ser moments molt complicats i aquests dos autors ens ho deixen una mica clar des de la ficció. Per tant, jo, en comptes, mira, estic molt animada, eh? En comptes de recomanar només el llibre de Jordi Manzanares, que s'ha de comprar i s'ha de llegir, també recomano, perquè és la mateixa, doncs una mica, la mateixa trama, el de l'Anna Teixidor.
Avui doble recomanació.
Les dues recomanacions per mi hauria de ser com una sola lectura, no llegir primer un i després l'altre, però no passar gaires dies entre un i l'altre i fer una lectura global d'aquell gran atemptat que va ser el 17A a Cambrils i a Barcelona a la Boqueria. I tot el que després s'ha anat després.
Doncs sí, doncs, bueno, doncs es quedem amb aquesta doble recomanació avui sobre aquest tema tan interessant i apunto també que pels que estiguin per Tarragona, el 17 de desembre farà la presentació Vermut al Jardí Urbà de la part baixa de Tarragona, el Jordi Manzanares, que sí, mira, avui triple recomanació també, els que vulguin saber més del tema poden apropar-se i fer un vermut i parlar sobre aquest tema. Doncs moltíssimes
gràcies. Ens agrada la literatura, la literatura, s'ha de dir clar.
I el periodisme, molt bé. Doncs Núria, moltíssimes gràcies per passar una tarda més com cada setmana pel carrer Major.
Molt bé, una abraçada per tothom. Una bona tarda.
Gràcies, adéu.
La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Doncs ens anem als estudis de Ràdio La Selva, perquè aquells que venen amb el Banol en dos pies em sembla que avui són el Toni Mateos i l'Antonio Mellado, a qui ja saludem a l'altra banda del cable. Bona tarda, nois, com esteu?
Què tal, Álvaro, com estàs?
Hola, Álvaro, què tal?
Avui, Oliver i Benji, m'imagino que significa que parlem de futbol.
Sí, 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 Álvaro, un altre cop parlem altre cop. Del Mundial, sí.
És el que toca,
un
és el que
toca. Exacte. I és un altre mundial que a molts els hi pot semblar ja el cuento de la marmota, no?
Sí.
Perquè la selecció espanyola ha tornat a caure en vuitens.
Què me dius? Vaya.
Sí. Un bany de realitat per Luis Enrique i els seus jugadors que han estat eliminats per la totpoderosa selecció del Marroc.
Es nota la ironia, totpoderosa selecció del Marroc, eh? Perquè és el primer cop que la selecció marroquina en la seva història passa a quarts de final. Sempre havia estat eliminada en la fase de grups. Pifia de la Roja, pifia
mira, mira,
de los de
Luis Enrique. Tu celebren, eh? Tu celebren, els marroquins, quan ho has dit.
Ho van celebrar. Festa al Marroc i a moltes ciutats de l'estat espanyol on hi ha un gran nombre d'immigrants d'aquest país veí.
Aquest Mundial de Futbol que està donant moltes sorpreses, per exemple... Perdó.
Com l'Antonio, que li ha agafat un...
Ara estic bé, eh?
S'ha emocionat.
M'he emocionat parlant de futbol, que és la meva especialitat, eh?
Exacte.
L'eliminació, per exemple, d'Alemanya o Espanya, les victòries del Japó o les classificacions in extremis d'altres equips. També recordem que serà el Mundial de la Vergonya, ja n'hem parlat aquí els tonis, per celebrar-se en un país on no respecten els drets de les dones o del col·lectiu LGTBI.
I avui els tonis volem recordar-vos grans pífies en mundials, en europeus o en altres partits de futbol. Pífies de molts equips i de la selecció espanyola, que n'hi ha moltes. Fins que no es va guanyar el Mundial del 2010, el de Sud-àfrica, la Roja sempre aquella en vuitens o en quarts de final per culpa d'errors com el de Cardañosa. El Julio Cardañosa al Mundial de l'Argentina 78. Què feies tu al 78, Antonio?
Jo?
Sí.
Els meus pares ni s'havien conegut encara.
No s'havien ni conegut.
Encara quedava molt de temps, per endavant.
Per l'Àlvaro també, no?
Sí, el mateix.
Mundial de l'Argentina del 78, Espanya contra Brasil. L'exjugador del Betis ha passat a la història, el senyor Cardañosa, per fallar una de les oportunitats més clares que si la falles al pati del col·legi, te canean.
Cardañosa estava sol davant la porteria sense porter i amb un defensa allunyat,
es fica nerviós perquè va pensar, hola, que guanyarem el Brasil. I xuta contra el defensa que estava allunyat.
Ojo, eh?
Porteria buida i xuta contra l'home. En fi, la gran pífia de Julio Cardeñosa és molt recordada pels més vells seguidors dels Mundials de Futbol aquell dia a l'estadi de Mar de Plata del 1978. Va estar a punt de fitxar pel Barça, però després d'aquesta pífia els culers es van fer pas enrere.
I també els més grans dels Mundials i de carrer major se'n recordaran de Arconada, eh? Te'n recordes d'Arconada, Antonio?
Suposo que sortiria els cromos, no? Del Panini, durant un bon temps, però res més.
Final de l'Eurocopa de 1984. Després del Mundial de l'Aranjito, on Espanya no va arribar molt lluny, 2 anys després la selecció espanyola va arribar a la final de l'Eurocopa i es va enfrontar contra França. Alerta! Falta a la vora de l'àrea. La llançava Michel Platini i com cantava la grada llavors allò de «No passa nada, tenemos arconada».
Però en aquest cas sí, sí. Va passar, eh? Sí, va passar, passar i grossa. El francès no va llançar la seva millor falta, un xut fluix, però Arconada va atrapar la pilota, que inexplicablement se li va escapar d'entre els braços. Li va com relliscar, una cosa molt estranya, eh?
Sí.
I es va ficar soleta dins de la porteria per desesperació del porter. Ai. França va obrir el marcador i Espanya va acabar perdent 2-0. I no passa nada, eh?
Tenemos Arconada.
Tenemos Arconada.
Sí, gran cagada d'Arconada.
Sí.
O Andoni Zubizarreta, aquest ja us sonarà més, Álvaro i Antonio.
Sí, no? aquest és una mica més contemporani.
Home, aquest va ser porter del Barça, Zubi. El gran porter, que sempre es deia que la selecció espanyola eren Zubi i Déu més. Doncs el Mundial de França 98... va enterrar les opcions de la Roja. La selecció espanyola de Clemente, amb el Clemente, ojo, ja era, partia com una de les grans favorites per alçar-se amb el Mundial de França del 98. En el seu primer partit, Nigèria havia de ser la seva víctima, però...
A veure, les coses van començar bé, eh? Per Espanya, que va avançar el marcador amb un 2-1. Després arribaria l'error d'en Zubizarreta, que no atura bé una pilota fàcil i fa que entri a la seva porteria amb un error de porter novell.
Sí.
2-3 al final va perdre Espanya contra les àligues negres i enterraven, ara sí, totes les opcions de classificar-se.
És que si mires el partit, bueno, la fiques Zubizarreta a Nigèria, et surt aquell fallo tremendo. Què dius tu per Zubizarreta? Tirem enrere, Álvaro i Antonio i amics del carrer Major. El 1994.
Bon any, eh?
Bon any, sí, què vols dir?
Va néixer una de les estrelles dels Tonis.
Oh! Gràcies, no me'n recordava. Anem amb l'actual seleccionador espanyol, en Lucho, en Luis Enrique,
yep,
que era jugador aquell 1994 i que va rebre un dels moments més friquis de la història amb el cop de colze d'Antasotti, que li va trencar el nas. Tu no te'n recordaràs, Álvaro, perquè ets molt petit, però el que passa per darrere teu sí que se n'en recorda.
No, però jo també ho he vist, això, eh?
Ah, ho has
vist. No en directe, però ho he vist.
La Itàlia-Espanya de quarts de final del 1994 va passar la història pel codazo d'Atasotti a Luis Enrique, que va clavar plorant d'impotència en els compassos finals del partit.
La culpa va ser de l'àrbitre, l'hongarès Sandor Puhl, que no va assenyalar penal ni va expulsar el jugador italià, que, doncs com dèiem, va trencar el nas d'un cop de colze en Lucho, mentre ell li ensenyava la samarreta tacada de sang, el nas sagnant i els ulls plorosos de la impotència. Continuïn, que no passa res, que no és penalti. Al final, Itàlia va guanyar 2-1 i la selecció azurra va passar a semis.
Amb aquest cop de colze d'Antasotti, que molts no van perdonar mai, però... Estimat Álvaro, aquell Mundial del 94, de les semis passem a la final. Una final d'Itàlia contra Brasil, on la justícia poètica aquí sí que va fer de les seves. Després del famós cop de colze, molts espanyols anaven aquella tarda amb Brasil contra Itàlia, que els havia fet fora a cops de colze, mai més ben dit. Final del Mundial dels Estats Units del 94. Després d'un llarg partit avorrit, tediós, tots dos, italians i brasilers, es jugaven la Copa Mundial als penaltis.
Sí, de Roberto Baggio, ídol transalpí, grandíssim jugador, li tocava llançar l'últim penal. Havia de marcar perquè els seus continuessin vius. La pilota, al punt de penal i de sobte els núvols, molt alta. Itàlia perdia el Mundial al Brasil. Festa als carrers brasilers i també doncs, de l'estat espanyol.
Sí, molts van celebrar que Roberto Baggio enviés La pilota als núvols. Álvaro, 2002. Tu ja eres grandet, no, el 2002?
Bueno, grandet no, però ja estava viu, almenys.
Sí, va, vale. Sí. Espanya-Corea, Mundial del 2002. Si et dic Gamal Al-Gandur, no et sona, no?
No, jo això ho sé de la cançó de Melendi, lo de Corea.
Ah, de la cançó de Melendi. T'agrada Melendi?
No, m'agradava.
No, punt negatiu, punt negatiu. No, no t'ha agradat Melendi. L'egipci Gamal Al-Gandur va perjudicar de manera flagrant a Espanya durant el partit a quarts davant de Corea del Sud, que era, a més, l'anfitriona del Mundial del 2002. Espanya semblava clara favorita, clara dominadora, contra Corea, potència mundial de futbol. No. Així ho van demostrar en els diversos gols que li van ficar a Corea. Però que l'egipci anul·lava a tort i a dret amb l'ajuda dels seus líniers. Increïble.
Que si gol de cap de Morientes anul·lat.
Gol!
Que si fora de joc inexistent.
Però
què dices? Que si la pilota ha sortit quan no va sortir.
Que no ha sortit,
que
burro!
Si has empatat a un jugador quan no era així.
Ah! Ai,
finalment, després d'aquell pèssim arbitratge, es va arribar als penals i Espanya va perdre.
Ojo.
Alguns parlen d'escàndol, de partit comprat, de detencions d'alguns responsables de la UEFA, però molts no s'obliden del Gandur.
El Gandur, ai, el Gandur aquest que el tenen molts al cap. I també anem amb un surrealista episodi del França-Kuwait del Mundial del 82, del Mundial del Naranjito, que va patir, com hem dit, un dels moments més friquis i surrealistes del món del futbol. Álvaro, et poso un context, i a tu també, Antonio, i als amics del carrer Major. Valladolid, Estadio de Nueva Zorrilla, França-Kuwait, ataca França i de sobte algú des de la grada xiula amb un xiulet, fa prip, prip, prip. Els jugadors no van sentir res, van continuar la jugada i quart gol per a França, el quart gol. Però des de la grada, el germà de l'amí de Kuwait començava a fer gestos, allò dient no, dient que havien patat, havien pitat i que aturessin el partit.
Clar, l'àrbitre estava al·lucinant, li diu que no, que havia estat algú del públic. El xec va aconseguir baixar de la grada la gespa.
Va baixar, eh?
I protegit per la Guàrdia Civil li diu alguna cosa a l'àrbitre cau d'orella i l'àrbitre anul·la el gol.
Anul·la el gol!
De la incredulitat dels francesos, del públic i de la Guàrdia Civil. Què li va dir?
Ah.
No ho sabem, però sembla que es va acollonir.
Els sí, principis sí, sí, del bar, sí. Això, no?
Sí, sí, el principi sí. Del bar. Sí. Des de dalt de tot et dic a callar, eh? I doncs mira. I aquesta és l'última, eh? Aquest moment tan friqui, estimat Álvaro, que va baixar l'emir des de la grada i li va dir alguna cosa a cau d'orella i es van quedar, doncs...
De pasta de boniato.
De pasta de boniato. Doncs mira, no la coneixia tampoc i aquesta m'ha agradat.
Busca.
Ja buscaré. M'he d'informar més sobre futbol, que jo crec que comparteixo una mica amb l'Antonio Mellado els meus coneixements sobre aquesta disciplina. Moltes gràcies, Tonis, per passar una tarda més pel carrer Major.
Que vagi bé. Fins divendres.
Ens veiem divendres. Adéu. I a tots vostès us emplacem ara una petita pausa i després tornem amb la segona hora, molt més contingut, i amb la nostra companya Gemma Bufies. Fins ara. Perquè esto es África. Django.
Prou laments i passem a l'acció. Tot el que et cal saber per sentir-te segur amb la llengua catalana i fer-la servir sense complexes. Amb exemples pràctics i sentit de l'humor. Som-hi, fem teràpia plegats i empodera't amb el català. Així conclou la Míriam Martín Lloret, autora de Teràpia Lingüística Relaxa't, que el català té solució d'ara llibres.